12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, coneixerem el projecte ShardMet, que suposarà un abans i un després pel que fa a recollida de dades meteorològiques. Per què? I de perquè 100 escoles de les illes, la majoria a Mallorca, tindran una estació meteorològica pròximament. Si dades al costat de la ciència i a les aules, però imagineu-vos la quantitat de dades que se recolliran en 100 estacions meteorològiques més. Ara tot d'una parlarem amb el director del seu projecte, d'aquest projecte, Tomeu, a l'Horda. Després brevetjarem de la nostra, que mos agrada fer-ho, la Fundació Pilar Joan Miró de Mallorca està entre les 50 institucions culturals més ben valorades d'Espanya, a l'alçada del Museu del Prado, de Thyssen-Bornemisza, de Reina Sofia o de Guggenheim. Xerrarem amb Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació, orgullosa directora de la Fundació Miró a Mallorca. Després, en Joan Ferrés, a la nostra radiografia mallorquina, parlarà amb Marta Ferrer, que comença un nou programa a IB3 Televisió Obert per vacances. I molta atenció a la darrera entrevista que farem avui amb el director general de Pesca, l'Antoni Grau, perquè demà visita Mallorca el comissari europeu de Pesca. És importantíssima aquesta visita per veure a veure si donen una ala en els nostres pescadors, perquè en aquest moment ens estan exigint el mateix que en els grans pesquers factoria, per exemple, de Noruega. I això és molt injust, perquè les nostres barques no són ni de molt les que dels països nòrdics. La nostra realitat, igual que les illes gregues o les illes Açores, no té res a veure amb un gran país, amb una gran flota. Demà, visita del comissari Costas Calis, nom, el comissari europeu de pesca. Importantíssima visita pel sector pesquer. Demà. Bueno, anem a començar. De Yolanda Ruiz a la producció i amb en Rafa Andrés en el control tècnic. Això és el Dia Mallorca. Tema de l'any 81, se titula The Heat of the Moment, el calor del moment, i està considerada la primera banda àsia, la primera superbanda, el primer supergrup. Per què? I de perquè en aquesta banda hi havia membres de Yes, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer i de Buggles. Per exemple, el bateria era en Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer, gent de King Crimson, Yes, els Buggles, de Video Kill the Radio Star. Amb aquest, The Heat of the Moment va ser tota una revolució, l'any 81. The Heat of the Moment és calor del moment. I per què parlant de calor si fa fred? I de perquè el que vos contem ara servirà tant per una cosa com per l'altra, perquè 100 escoles de Can Ostre tindran cada una a les seves pròpies estacions meteorològiques. És un projecte anomenat Xarmet, una iniciativa per acostar l'anàlisi del medi ambient i les dades dels temps en els estudiants. Gran idea, perquè és molt important saber mirar el cel, com se feia un temps, ara però amb eines i tecnologia, molt millor. Tomeu a l'ordre, director del projecte, bon dia i enhorabona, gran idea. Com va néixer aquesta idea? Conta'm, Tomeu.
Sí, hola, bon dia. Gràcies per aquest espai, no? Per aquesta connexió. Aquesta idea va néixer per iniciativa de l'Espai Cotip. L'Espai Cotip és un centre en col·laboració amb l'Agència de Digitalització, l'Agència IB Digital, des Govern de les Illes Balears, i va néixer precisament per impulsar... Primer, nosaltres treballem en dades, som un centre que treballem en sensorització, i volíem fer una activitat que permetés no només acostar aquestes tecnologies i aquesta ciència, aquest conèixer l'entorn a partir de les dades, sinó també que aquestes dades poguessin ser útils per les iniciatives tant de recerca com de gestió que puguin dur al davant el govern o els nostres centres, la universitat, per exemple, investigadors, no? Per tant, de qualque manera, va néixer a partir d'aquesta unió de conceptes i, sobretot, d'implicar a la ciutadania. És a dir, nosaltres ens pareix molt important el fet de fer aquesta ciència, aquest coneixement, fer-la conjuntament en els futurs, és a dir, amb el futur, precisament, amb aquells que s'estan formant.
I, clar, és que 100 estacions meteorològiques, començau ara aquest mes de febrer, instal·lar, durarà 3 anys d'instal·lació, però és que quan estigui 100, jo no sé quantes estacions meteorològiques hi ha en aquest moment, però serà una malla, ja no una xarxa, serà una malla de dades, que tu podràs saber si el que plou a Sant Llorenç i podràs saber el que plou a Sant Carrió, el que plou a Manacor, el que plou en el Carritxó i el que plou a Felanit. O sigui, serà una cosa, un caramull de dades. Això serà importantíssim, serà molt útil, no?
Sí, efectivament. De fet, ho estem fent des d'un punt de vista científic, en aquest sentit, perquè aquesta aportació de 100 estacions, com tu dius, primer per número serà important, segon per com s'obtenen, és a dir, per tota la gent que hi participarà per mantenir aquesta estació, i tercer per les variables que se volen mesurar, que són des de temes de pluja, temes de direcció de vent, temperatures, radiació solar, i efectivament, clar, ens permetrà, des d'un punt de vista de divulgació, per exemple, que els propis estudiants puguin conèixer les diferències que hi ha entre aquells centres que estan dins ciutat o més propers a poblacions, d'aquells que estan més propers a la costa. És a dir, entendre un poc les dinàmiques que s'aprodueixen aquí a les Illes Balears amb l'objectiu d'això, d'entendre que estem dins una emergència climàtica i que necessitem conèixer, necessitem conviure amb aquesta alta variabilitat que tenim, a més en el Mediterrani. Per tant, mos pareixia que tot confluïa en crear aquesta iniciativa Xarmet en aquesta participació conjunta, no?
No, i clar, que si des promoure l'aprenentatge basat en ciència, en dades reals, el que se diuen els projectes STEAM, que integren ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, fins i tot art, per fomentar, crec que fins i tot, el pensament crític i la creativitat i saber resoldre problemes, no? Que al cap i la fi això serà molt important pels al·lots.
Efectivament, és a dir, és de qualque manera, serà, des d'un punt de vista educatiu, serà una eina que permetrà introduir dins l'aula conceptes com ser crítics en allò que veiem, no? Entendre que si és núvol o si és vent, i entendre amb dades reals, amb dades que hauran aconseguit ells mateixos a través de la seva pròpia estació, però sobretot és prendre decisions de forma informada i entendre el que està passant en el seu voltant i allò que pot passar a altres centres de les Illes Balears, per tant, perquè podran ells mateixos consultar les dades i nosaltres els ajudarem. Des d'aquí, des del centre, els farem un seguiment d'aquestes aules que participin, d'aquestes estacions, perquè, per una altra banda, per nosaltres seran elements molt importants perquè seran font de dades que tindran un ús més enllà de l'aula. Per tant, de qualque manera, és aquesta aportació que faran de ciutadania a decisions de gestió que podrà fer el propi govern o inclús a nivell científic, participant d'espais de discussió científica al voltant del canvi climàtic.
No t'ho he demanat, però en quines edats anirà dirigit? Menuts, adolescents, batxillerats, primària, secundària, quines edats?
Sí, de fet, bueno, el que hem fet és, des del primer moment teníem clar que volíem arribar a tots els centres de Illes Balears, per tant no podíem distingir-ho per edat, i per tant hem fet una iniciativa que en la formació del professorat i el seguiment l'hem adaptat tant a primària com a secundària i a cicles formatius. I llavors hem fet un desplegament tecnològic adaptat a cada una d'aquestes edats. És a dir, totes tindran, les estacions seran similars en tots els centres, però aquesta estació mos permet diferents graus d'aprofundiment. És a dir, aquesta estació ve acompanyada, per exemple, amb una pantalla. En aquesta pantalla, des de la visualització de la pròpia dada que podran fer qualsevol de les edats de primària, secundària i centres formatius, per suposat, però a més podran tenir accés a històrics de seqüències de dades i podran analitzar-la a més al nivell, empleant a lo millor conceptes matemàtics o empleant la física que hi ha darrere de cada un dels sensors, que això possiblement requerirà estadis de formació un poc més de secundària o fins i tot de res cursos de primària, o inclús els hi proporcionarem una petita electrònica perquè ells puguin incorporar en aquesta estació els seus propis sensors. I, per tant, aquí ja introduïm projectes allà on l'alumne participa, dient, en el meu centre, potser se necessita un mesurador de partícules i introdueix aquest sensor com a element dins a la seva estació. Per tant, també aquí els cicles formatius de disseny electrònic o de construcció de sistemes electrònics o inclús les àrees de tecnologia en els cicles de secundària també podran participar, inclús afegint elements en els que ja disposarà la pròpia estació.
I els professors també, els haureu de donar una formació, perquè n'hi haurà que sí, però n'hi haurà que no sabran relacionar temperatura i humitat, temperatura de sensació, si el vent intensifica o no la sensació de fred, a partir de on la radiació solar. Els professors també hauran de rebre un mínim d'instruccions, no?
Efectivament, és aquesta iniciativa, clar, no és només una iniciativa de desplegament de l'estació, que és el que ara a priori mos pot cridar l'atenció, sinó que du al voltant aquest interès per fer una divulgació, per crear una ciutadania conscient. És a dir, des d'aquí, des del centre, volem ser divulgadors i volem ajudar a través dels professors a arribar als alumnes i en aquests alumnes a les famílies que hi ha darrere, de qualque manera. A què? A entendre que el canvi climàtic està aquí, que l'acció climàtica és de cadascun de nosaltres, i entendre aquests fenòmens mos permetrà tenir més coneixement sobre particular, no?, de cada un de nosaltres. Llavors, efectivament, no és només una iniciativa allà on s'instal·la i allò se deixa córrer, sinó tot el contrari. Hi haurà un seguiment per part del nostre centre de totes aquestes instal·lacions, de suport en el professorat d'un any i de l'altre, perquè, clar, aquestes estacions s'han de mantenir, s'han de fer un manteniment, que algunes coses les podran fer el propi centre, podran participar els alumnes, i d'altres requeriran unes actuacions professionals de calibració, de seguiment, de que aquell sensor estigui funcionant com toca, perquè les dades puguin realment ser utilitzades per gestió i per una orientació científica.
Tomeu, deixa'm acabar amb una anècdota, un acudit sobre, he vist, clar, humitat, baròmetres, pressió atmosfèrica. Tu saps acudit de l'edifici i el baròmetre i els tres alumnes? El saps?
No.
Ho dic perquè el pot contar. Mira, és molt divertit, perquè figura que el professor de física els hi dona a tres alumnes, el més bon estudiant de tots, un que és més espavilat i l'altre que és el típic que no fa res mai, els diu, un baròmetre cada un. I els diu, m'has de dir, amb aquest baròmetre, m'heu de dir quina mida fa aquest edifici, en metres, aquest edifici que teniu aquí davant. Ei, l'alumne intel·ligent agafa el baròmetre i li diu, miri, jo el que faré serà mirar la pressió atmosfèrica aquí baix en terra, després pujarà a dalt de tot, miraré la pressió atmosfèrica a dalt de tot i amb una senzilla operació matemàtica sabré l'alçada de l'edifici. Diu, molt bé. I vostè, el segon, que un poc més espavilat, diu, miri, no, ja ho faré també amb una altra fórmula física. Pujaré dalt de tot desterrat, tiraré el baròmetre, miraré quan de segon se torba amb arribar en terra i en la norma de que les coses caben a 9,1 metres per segon, multiplicaré per tant de segons i sabré l'alçada de l'edifici. Diu, molt bona idea. I el darrer, que és més espavilat, diu, i tu com ho faries? Diu, mira, jo cercaria l'amo de l'edifici i li diria, si me diu quant de metres fa el seu edifici, li regal un baròmetre.
Un baròmetre.
Li regal el baròmetre. Vull dir que la ciència és aplicable de moltes maneres. I que serien tres fórmules, dues físiques, i la darrera seria més comercial. Però encara quan he sentit això de pressió atmosfèrica, temperatura, humitat, m'he recordat de l'acudit del baròmetre.
Sí, sí.
I l'edifici. Que tant de bo tots els alumnes puguin divertir-se, perquè a mi m'adones de petit una estació meteorològica i hagués tornat boig. Jo tenia aquell eset que tenia una coa d'espart que si se movia feia aire, imagina't. Tomeu, gran idea. El Sermet, 100 estacions meteorològiques a les nostres escoles, 100, centenars d'alumnes que aprendran que la temperatura, la humitat, la precipitació, la radiació solar, que el cap de fi serà que siguin persones millors, perquè coneixeran millor el medi ambient i el repte climàtic en el que ens enfrontem. Sí, t'ho veu a l'ordre des de Charmet. Moltíssimes gràcies i enhorabona, president.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona, nosaltres d'aquí un minut continuem també brevetjant de les nostres coses. Parlarem a la Fundació Pilar Joan Miró, que està entre les 50 institucions culturals més ben valorades d'Espanya.
Tres ràdios, diversitat. Ei, a IKEA Mallorca tu fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. September morn. We danced until the night became a brand new day.
Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way.
La Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca està entre les 50 institucions culturals més ben valorades d'Espanya. Sí, senyor, entre les 50 més ben valorades d'Espanya. Ho ha dit l'Observatori de la Cultura en un informe fet per la Fundació Contemporània. El rànquing el lidera el Museu Nacional d'Art Reina Sofia, seguit del Museu del Prado, i el Festival de Sant Sebastià, que manté el tercer lloc. Ara imagineu de quin rànquing estan parlant. Anem a felicitar-nos d'aquesta fita aconseguida per la Institució Cultural de les Illes amb Antònia Maria Perelló, que és la directora de la Fundació Miró. Antònia Maria, bon dia i enhorabona. Com heu rebut la notícia?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Bueno, pues ja vos ho podeu imaginar. Molt contents, per, com tu dius, per part nostra, però també pel que representa per les illes en general, no? Perquè, clar, aquest rànquing, a més, és que no és només d'exposicions i d'obres, això, d'exposicions artístiques, sinó que aquí ja entren sales de concerts, festivals, festivals de cine, vull dir, és la cultura d'Espanya.
Clar, és que estan parlant d'una llista on hi ha, com hem dit, el Prado, hi ha el Thyssen-Bornemisza, el Guggenheim, el Teatre Real. Estan parlant, estan parlant de les primeres espases, jo diria, a nivell gairebé mundial, també, no tan sols europeus. És a dir, estàu en un lloc d'aquests més que primera divisió o Premier League, com diuen els que els agrada el futbol. És un pot de pressió, això, no? Com que diu, a partir d'ara he de mantenir aquest... No? No és un poquet de pressió? Això passa
a condició millor. Bueno, sí, clar que és pressió. I, a més, també hem de tenir en compte, i això ho heu posat damunt de la taula, que nosaltres aquest any hem tingut un any magnífic amb el Paisatge Miró. Recordareu aquestes quatre exposicions de Paisatge Miró, que, clar, que han fet ressonar el nom de Miró a tot arreu i que, d'alguna manera, pues, també la Fundació pues, aglutina, no? Aglutina tots aquests entusiasmes, s'acaben juntant amb nosaltres. Així que bé, sé que fem altres coses, que també intentarem fer-les bé i intentarem mantenir-nos aquí on podem.
També la llista, aquest rànquing, l'han fet 440 professionals de la cultura que han contestat a un qüestionari durant dos mesos, novembre i desembre de l'any passat. Quin tipus de qüestionari? Sabeu què els demanaven en aquest 440 professional? Perquè, clar, no és el mateix jutjar una entitat com el Teatre Real que la Fundació Miró. Són dos conceptes culturals molt diferents. Sabeu què és el que els han demanat?
Sí, sí que ho sé. Sí que ho sé perquè jo també el rebo i l'omplo cada any.
Ah!
Vull dir, bàsicament aquest qüestionari l'envien, sobretot en això, responsables, curadors, directors de centres d'art, programadors, de festivals... I és un qüestionari molt ampli en el que se te fan diferents preguntes perquè, per una part, es valora el que és l'activitat de la institució, per altra banda, la repercussió que té dins el seu propi àmbit, o sigui, després hi ha una de ses enquestes, un dels resultats, una de ses llistes, són precisament les entitats que destaquen a dins cada província, i aleshores només dins cada província, perdó, dins cada comunitat, i només n'hi ha 17, dins de la que també estem. I després se demanen també si vols destacar pues, algun concert en especial, alguna funció, algunes exposicions en concret, i és un qüestionari bastant, bastant ample, que quan arriba fa una mica de mandra de posar-t'hi, però tots sabem que és important i el fem.
Jo vaig tenir la sort d'entrevistar en Rafael Moneo quan va afegir el nou edifici l'any 92 en Esteller Cert i a Sona Brines. Han passat 34 anys. La Fundació ha evolucionat molt, però sempre com d'una manera molt, què diria jo, silenciosa, fent una feina no cridanera, sempre successió Miró a la vora, sempre d'una manera com molt humil, diria jo, humil com era, talment
Miró,
com era ell, no? I no sé si fins a quin punt això és intencionat o des d'un primer moment va sortir de manera orgànica, com se diu avui en dia. Tu què opines? Perquè el que és cert és que no forma part del nostre denominat turisme cultural, però no obstant, van i venen en Pierce Brosnan i en Helen Mirren. És com un gran desconegut, molt conegut en el mateix temps de Fundació Miró. No sé si saps el que t'ho vull dir, Toni Maria.
Ho sé perfectament i te vaig a contestar. Mira, la Fundació Miró és veritat que ja té molts anys al darrere, però que també ha estat fruit doncs, de successius directors i successives maneres d'entendre la Fundació. Jo ara fa un any i mig que he arribat a la Fundació. I si bé que es ve que sempre en comú tots hem tingut aquest convenciment de que la Fundació ha de ser un lloc, ha de ser com un reducte, diguem-ne, exquisit. No serà mai, no ha de ser un lloc d'atracció de masses. Ha de ser un lloc on se facin coses molt concretes que un determinat públic pugui buscar. Saps? És un lloc que...
Ja t'entenc, sí.
Ara bé, per altra banda, jo el meu enfoc és que deixem de ser tan tímids. Podem ser humils si parlem del pressupost, però tímids ja no ho som. I ara, des de fa un any i mig, doncs, per exemple, una estratègia que estem fent és, en comptes d'exposar només Miró i fer una exposició de Miró, que això volia dir fer venir la gent a la Fundació per una inauguració a l'any, en aquest moment, simultàniament a l'exposició, sempre en trobeu quatre, i al llarg de l'any inauguram set, i tenim concerts, i ara començam un cicle de cinema, d'aquests documentals, del Festival d'Art. Vull dir, estem deixant d'estar tan callats. Estem deixant d'estar tan callats i estic molt contenta perquè començam a tenir els fruits amb que el públic de Mallorca, que en el principi, quan jo vaig arribar, era molt remès a acostar-se, està vinguent. I la meva ambició seria, sense desatendre el turisme, que òbviament és una de les grans forces nostres, intentar que la Fundació i el públic de Mallorca estiguin molt més propers, molt més units.
Ara mateix, precisament, estàvem veient, com tu deies, també, tema de cinema, Warhol Behind the Mask, pistoles, cuchillos y cruces, és més passat, també, Beyond the Visible, Hilma af Klimb, d'Anna Halima Drisha, i també, ara mateix, també teniu en marxa Gripface, que és l'alter ego d'en David Oliver, l'autovia del Lodo. Què més poden destacar? Que tinguem ara... Anem a aprofitar que ara estem parlant de la Fundació Miró i que estem a la ràdio. Sí. Què més poden destacar que tingueu ara en marxa?
En aquest moment, o sigui, en aquest moment tenim amb exposició, com tu dius, en Gripface, amb una instal·lació fabulosa dins el que és l'espai cúbic. Després tenim na Estela Raola Matutes, que també ha fet una instal·lació que se diu la Biblioteca, que està a l'Espai Zero. En tercer lloc tenim a l'auditori, tenim la programació, tenim la projecció d'una pel·lícula exquisita sobre Son Boté, que va fer Mavi Revuelta. Mavi Revuelta és una artista que va guanyar un dels premis Pilar Juncosa fa un parell d'anys i ha pogut fer aquesta producció fabulosa, ja us dic, sobre Son Boté, que us agradarà molt. I estem muntant la propera exposició Miró, que inaugura la setmana que ve. El dia 11 tenim una exposició nova sobre Miró que se dirà Retrobant Miró, Retrobar Miró, que continua una mica l'esperit de la guspira màgica que vàrem inaugurar amb el paisatge Miró, però que és una exposició bueno, diferent, ja veureu, diferent, que parla sobretot del Miró de Mallorca i del que va representar per ell Mallorca i de com va ser una època amb la que ens trobem amb un Miró més jove i trencador que mai. Això, doncs, clar, simultanejat, com te dèiem, aquest programa d'activitats que començarà també dia 5 amb una projecció i bé, amb moltes coses per fer.
I de, no mos queda més que... És que el Dia Mallorca mos agrada brevetjar, presumir del que tenim. I de, no mos queda més que repetir que la Fundació Pilar Joan Miró està entre les 50 institucions culturals més ben valorades d'Espanya, a un rànquing on hi ha el Guggenheim, el Reina Sofia, el Prado, el Festival de Sant Sebastià, o el Thyssen-Bornemisza. Ja, ja, és a dir, que no podem afegir molt més, no? Antoni Maria?
No, però el que sí que afegiria és només dir que hem estat, o sigui, dins de tots aquests rànquings que la Fundació Contemporània, la Fàbrica, fa cada any, estem dins una de les llistes principals, que és la Insignias Culturales d'Espanya 2025, a les que, com te deia abans, surt una institució per comunitat autònoma. Entonces, aquí sí que estem, pues, Andalusia amb el Festival de Màlaga, Madrid amb el Reina Sofia, el Centro Botín a Cantàbria, el TEA de Canàries, vull dir, el l'IBAM de València, el CEGAC de Galícia, i estem nosaltres. En la qual, bueno, és estupendo ser una d'aquestes de 7 entitats que mos han nomenat Insignias Culturales d'aquest any.
I de com sempre feim aquí el Dia Mallorca, feim proselitisme del don nostre, Fundació Miró a Mallorca, està en el carrer Saridakis, sabeu on és el Palau de Marivent, i del jut davant, comenceu per amunt, tireu per amunt, i dona el número 29, allà la Fundació Miró, és un entorn preciós, és com entrar dins un altre món d'art, tranquil·litat, com de sensacions, veritablement la visita paga la pena, i més d'una vegada, perquè amb una vegada no basta per veure la Fundació Miró. Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació Miró, enhorabona una altra vegada. Ens agrada molt presumir de la nostra i presumim de la Fundació Miró. Moltíssimes gràcies, Antònia Maria, i enhorabona.
Altres. Gràcies, bon dia.
Nosaltres continuem amb més coses al Dia Mallorca.
Radiografia Mallorquina, amb Joan Ferrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos fa parlar del que suposa el nostre motor econòmic, el turisme. I ho fem perquè aquest divendres IB3 Televisió estrena nou programa. Un nou programa per conèixer la nostra idiosincràsia, Joan.
Jo sí, Jaume, hem de parlar de turisme. Evidentment, forma part de la nostra idiosincràsia, forma part de la nostra radiografia mallorquina. I avui hem de parlar precisament sobre aquest tema, però a través d'un programa que s'estrena en aquesta casa, IB3 Televisió, aquest divendres 6 de febrer a les 10:30, i parla d'això, sobre turisme, a través de l'anàlisi i mostrant diverses vessants del motor de la nostra economia, i també ofereix una mirada integral sobre passat, present i futur del turisme a les illes. Qui presenta aquesta nova proposta és la nostra companya Marta Ferrer, amb el títol de Obert per Vacances, que això ja arranca, i per això en volem parlar amb ella. Marta, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
Bé, amb ganes de veure'm que mos heu preparat. Conta-mos, tu també, com t'arriba aquesta idea de programa i que has superat aquesta experiència, perquè tu, una de l'altra jove com tu, segur que t'han parlat d'aquell turisme d'un temps que tu, per ventura, no coneixies tant.
Exactament és el que dius. Va ser una proposta que des del primer moment m'ha pareixut molt interessant. Com ja has dit, és un motor de la nostra economia. Directe o indirectament, tothom està relacionat amb el sector turístic, i poder conèixer de primera mà aquest sector, històries personals, veure com ha canviat, com ha evolucionat, quin és també el futur que ens espera del sector turístic. Sobretot he après moltíssim, estic aprenent també encara i m'ho estic passant molt bé, que això també és molt important.
Conta'ns com l'heu estructurat, perquè sabem que heu explicat que hi ha diverses seccions, no?, en la qual se divideix aquest programa, és a dir, mostrar el sector del turisme de diverses perspectives, no?
Així és. Hem fet petites càpsules, petites seccions, encaminades, pues, més, a lo millor una més històrica, una altra més de vivències personals, altres d'experiències, perquè el que volem és que sigui un programa divulgatiu, però també dinàmic, allà on puguem tractar diferents temes en un sol capítol. I el que solen fer és tenir diferents seccions, no totes les seccions surten a cada programa, sinó que anem fent com una mescla perquè quedi tot una mica equilibrat i també que puguem anar coneguent diverses vessants del sector turístic a cada capítol. Per exemple, anem a xerrar, millor si vols, explicar una mica les diferents accions.
Venga.
Tenim una que és l'ascensor. L'ascensor seria aquesta part més històrica de com una empresa, una persona, una temàtica ha anat evolucionant amb el temps i com el turisme ha estat clau en aquesta evolució. Veurem en un programa d'aquest divendres que, per exemple, se xerra del tren de Solla, que un paper del turisme ha estat fonamental per mantenir aquest tren viu. Després tenim la maleta, que això sí que és una maleta personal, contant històries de persones que se dediquen a un sector turístic, que ja siguin de les Balears, gent de fora que ha vengut aquí a les Illes i ha fet feina en un sector turístic, que ha anat creixent a nivell personal dins del sector i també que mos conta la seva experiència. Això ja t'he dit que és una de les seccions més emotives. Després, quin flow? Aquesta és la de les experiències turístiques. Intentem acostar molt en aquestes experiències que la gent de fora, quan ve a les illes, vol conèixer i que també els illencs podem gaudir i podem disfrutar, no? Per exemple, haurem viatjat en globo, haurem fet formatge, haurem anat a veure oli, saps? Aquestes experiències tan nostres que també criden l'atenció del turista local, turista nacional i internacional. No sé, més seccions, futurisme, quin és el futur del turisme? Aquestes empreses que estan apostant per un canvi en el sector turístic, per aquesta, a la millor, sostenibilitat, tecnologia, innovació. Bueno, són moltes seccions que al final fan que ens acostem, no?, en aquest sector turístic. Una altra de les seccions diu qui és qui, que això el que fem és conèixer de primera mà en què consisteix una feina que està relacionada directa o indirectament amb el sector turístic, que això a vegades també ens pensem que ho sabem tot, i quan te fiques en un dia a dia d'una persona dius, ostres, aprens i descobreixes moltes coses. O, per exemple, l'economat, aquelles empreses que fan que aquests grans hotels o grans empreses que se dediquen a un sector turístic pues, puguin donar de menjar, tinguin roba en els hotels, una, pues, no sé, hem anat a veure fruita i verdura, empreses que ells mateixos produeixen per als seus propis hotels i a la vegada reparteixen a restaurants. Molta varietat. Això és el que us puc dir, que hi ha per tots els gustos, per totes les edats, i segur que descobrireu coses.
Segur que sí, Marta. Clar, veient que en aquest programa hauràs fet moltes entrevistes, com deies tu, t'has ficat en molt de papers, també fent formatge, posant en globus. Tu, en què te quedes? Quina història recordes més? Quina conversa? Per aventura també t'ha deixat alguna reflexió, alguna anècdota que t'hagin contat, no sé si t'han parlat també d'aquells inicis del turisme. Tu, de totes aquestes trobades que t'ha brindat aquest programa, en què és el que més t'ha quedat o el que més t'ha donat també per reflexionar?
Pues mira, Joan, és molt difícil aquesta pregunta perquè la veritat és que, com t'he dit, de tot he après, he disfrutat cada entrevista que hem fet, a més la gent superamable, supersimpàtica, mos ha obert les portes de casa seva, de la seva feina. No me podria quedar només amb una. A lo millor una que me va cridar l'atenció, que vaig dir, ostres, és una entrevista, una maleta personal d'Antoni Moreres, que podrem veure també en aquest primer programa, que bé, ell és d'Eivissa i va ser que va obrir per primera vegada un beach club a Eivissa. Però ja no només és curiós com va arribar a obrir aquest beach club, la manera de com va investigar altres països i altres llocs i va decidir de ser un pioner aquí a Eivissa, sinó també la seva història de que des de 12 anys està ficat dins del sector turístic com a botones, recepcionista, ha tingut bars, restaurants i com ha anat evolucionant fins a convertir-se en un pioner dins d'aquest sector, en un tema de, per exemple, el beach club. Com que ho té tot aquesta història, no? A més, és un home que tu veus apassionat per aquest món, per la seva feina, ja està jubilat i jo crec que si pogués encara aniria cada dia a fer feina. Per tant, amb aquestes històries, amb aquest i amb els de Watt.
Idò, Marta, tenim moltes ganes. Esperam aquest divendres 6 de febrer, a les 10:30, Privetes Televisió, aquest nou programa obert per vacances, per parlar de turisme des de les moltíssimes vessants que avui m'ho has explicat. Moltíssima sort i gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquest primer programa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, espero que aquest programa de obert per vacances vos agradi i entri a les vostres cases.
Tres ràdios, història. Ei, a IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El millor reforç era l'equip, no? És el millor reforç.
I també al canal de YouTube.
Carrupiquín.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Waterboys, Fisherman Blues, els blues del pescador. Molt bé que n'hi pintada aquesta cançó, perquè demà i passat demà serà a Mallorca el comissari europeu de pesca, Costas Cadis. El rebrà el conseller d'Agricultura i Pesca, Joan Simonet, i el comissari ve per conèixer de primera mà la realitat del nostre sector pesquer, veure reptes de la gestió sostenible de recursos marins en aquestes illes, però volem saber si la seva visita servirà perquè Europa conegui d'una vegada la realitat dels nostres pescadors. I qui millor per parlar d'aquest tema que el director general de pesca, Toni Grau. Senyor Grau, benvingut de nou, bon dia.
Hola, hola, bon dia, sí.
Bueno, hem de pensar que el senyor Cadis serà més sensible que altres, perquè el biòleg, com vostè, és de Xipre, una illa mediterrània, com nosaltres. És optimista, vostè, perquè de vegades un fins que no ho toca no ho creu, Toni.
Bueno, sí. Primer, perquè és el primer comissari que ve en aquestes les nostres illes. Ja, això ja és una declaració d'intencions. I després, que aquesta trobada no és casual, vull dir, nosaltres vam tenir ocasió el juny de l'any passat d'anar a veure-lo a Brussel·les, i va ser ell mateix que ens va parlar d'algunes coses. Aleshores, clar, el que volem no només explicar com som aquí i el que fem, sinó també donar-li arguments per defensar, pues, per exemple, que la insularitat és un factor que ens perjudica, els pescadors, i per un altre, també el model de gestió que nosaltres volem, bueno, nosaltres i els nostres pescadors, que és el que diuen cogestió, que senzillament que els pescadors i també les ONGs participin en la gestió de la pesca. Evidentment, qui fa les normes al final són les administracions, però si una norma l'has feta de la mà dels pescadors, pues és molt més fàcil que primer que s'entengui i segon que se compleixi. Entonces, això són les dues coses que nosaltres li volem explicar. Jo puc dir l'anècdota que quan vam anar d'aquest juny parlar amb ell, pues, quan se li va fer un discurs i també vam anar als nostres pescadors, i quan me'l va contestar va ser ell que va dir que sabia que nosaltres feien cogestió i que ell volia saber el que feia, perquè veus un poc les expectatives són aquestes. Després ja veurem, però en principi les expectatives són bones, i efectivament que sigui un illenc fa molt més fàcil l'illenc mediterrani que no un lituano de bueno, això és molt distint.
El lituano era l'anterior, ¿no? L'anterior comissari.
L'anterior de lituano.
Que de esos polvos vienen estos lodos, ¿no? És això.
Sí, probablement.
Clar, és que... vostè ha dit, fa poc li va dir en Quico Mestre, en el Diari de Mallorca, que, clar, és que se demanen els pescadors aquí que 4 hores abans de tornar comuniquin les captures. Clar, això li pot demanar... demanar això és com... És que és, no, jo crec que és desconeixement. Vostè va dir que està fet amb mala fe. No podria ser que sigui desconeixement, que dius, però com vols que una barca de bou comuniqui 4 hores abans les captures? És completament desconeixement, bueno, això, no?
Bueno, sí, sí. És que, clar, vam parlar moltes coses. És dir, el reglament que està fet amb mala fe, i jo ho dic i torni ara... és el reglament del que regula la pesca del Mediterrani Occidental, eh? Que no és el de Descartes, que sí que és un problema, probablement, de desconeixement. Sí. El reglament, com ho ha dit aquests anys, 5 anys de res, de tortura, que anaven llevant dies i tal i qual, el que tenia és que per arreglar una situació de sobrepesca crònica o estructural del Mediterrani, el que vam decidir va ser molt bé. L'espècie que estigui pitjor dictarà la restricció que farem. Clar, si estàs pescant 80 o 90 espècies diferents, sempre n'hi ha una que estarà malament, per temes, per qüestions no pesqueres.
Ja.
I com és el cas del lluç. Això, si una persona ho fa així i és biòleg o és tècnic, ja sap que la cosa anirà malament. No. El tema de declaració de captures i tota aquesta cosa, sí que és vera que és una qüestió d'inaplicació. Això està pensat per les flotes de l'Atlàntic, que se passen setmanes a la mà, després tarden un dia per tornar a casa seva i tenen temps de sobres per anar comptant el que duen i fins i tot declarar fins a l'últim quilo. Tanmateix que quedi clar que quan arribes a terra tornes a pesar. I el que nosaltres dèiem, i el que diuen els nostres pescadors, és que si aquí tothom vas a pescar, com a molt, a 2 o 3 hores de camí, quan arribis, arribes, baixes i peses. No fa falta tanta història, i més barcos que duen 2 persones de tripulació.
Exacte.
I també, jo, quan van a fer, nosaltres van a fer les al·legacions, i record que ens van posar d'acord per pràcticament totes les regions mediterrànies, i els catalans contaven que hi havia hagut accidents, abordatges, per barcos que se quedaven a la boca del port esperant per complir, perquè els barcos grossos ja fa estona que havien de fer. Ara els problemes que volia aplicar dels barcos de 12-15 metres. Hi ha situacions absurdes que és per desconeixement, perquè clar, no pots. És a dir, jo, les barques que pesquen sardines a Badia Palma, que són barques de Sarclament, 4 hores antes d'arribar a port, encara no han calat.
Clar.
Encara no han calat. No he dit, no hi ha calat, però és que encara no han calat. Bueno, això s'ha... el Ministeri ha, diguéssim, ha fet com una espècie de tèntol, perquè no només és el que diu el reglament, sinó després com s'aplica aquest reglament, i ara és, doncs, una de les coses que evidentment li direm al comissari, que ja ho sap, és que això s'ha de modificar. I després que doncs que no vulguin dir el que duen a bordo. Clar, és evident que s'ha de declarar les captures per moltes de raons, però no me facin normes que no tenen cap sentit.
Clar, és que, però és que a mi me sorprèn una cosa, que és que els vaixells factoria de Noruega, que ni toquen port i que són un edifici enorme on congelen, desespinen i són factories i que van en salmó i bacallà congelat a tot el món, se'ls apliquen aquestes mateixes normatives?
Bueno, és que... Noruega no, perquè no són de Unió Europea. Ah, això és una altra qüestió. En principi Noruega és un país seriós, que costi. Ah, una altra qüestió és que se queixen els pescadors. És a dir, tu tens unes normes, tothom té clar que servien les normes europees, és el mercat on el menjar és el més segur del món per tots els controls que han de superar els nostres pescadors i els nostres pagesos i els nostres ramaders, i després t'entren coses de fora que no tenen massa clar quin tipus de controls hi ha. Múltiples anècdotes de coses que venen de l'estranger, vull dir, de fora de l'Unió. Ah, però bueno, el cas aquest, d'aquesta norma europea, l'increïble és que se pogués aprovar una cosa així, perquè va ser aprovada en el Parlament Europeu, no és una broma, no és una decisió arbitrària d'un senyor d'un dia que s'aixeca, no, se va estar mesos discutint. No sé qui. És a dir, el que és evident és que declarar 4 hores abans d'arribar a port no és possible. Ah? I segona, declarar amb una precisió de quilo, perquè fins ara les barques de bou sí que declaraven antes d'arribar a port, però és una nota prèvia, és un avís previ del que tu dus. Però només les espècies que duien més de 50 quilos. És a dir, molt bé, te podies equivocar de molt, després ho arreglaves quan tocaves terra. Però és que el que se pretenia és que el marge d'error fos pues, només d'un quilo. És a dir,
mare de Déu.
La morralla que duen les barques de bou, que hi ha pues, 7 o 8 o 10 espècies diferents mesclades, una cosa és que tu et facis una estimació aproximada, que ja tenim un algoritme que ho calcula, i l'altra cosa és que no puguis tenir un error ni d'un 20% sobre un quilo de qualsevol espècie.
Bé, mare de Déu.
Això, els mateixos funcionaris, inspectors i tal i qual, se tiraven d'escabell perquè això és impossible. No. Perquè veieu, a vegades, és innecessari precisió de... Una cosa que volem fer és que el comissari el durem a veure la llonja.
Sí, ho he vist, i també anireu a cada rotllada. Sí.
I també el durem a veure un mercat, perquè vegi... Primer, que la cadena de comercial és curtíssima, és a dir, va, l'assenyalant del mercat i el mercat del consumidor, i segona, que hi ha productes pesquers típics d'aquí que els peixos són poliespecífics. És que és així. Sí, els peixos de fer sopa no només hi ha una espècie, és que són moltes.
Que va, peix de prema de tota la vida, clar.
Jo suposo que ell ho sap, però és perquè vegi que hi ha coses que no tenen... tot se mescla. Fins i tot a vegades els mateixos peixeters agafen peix de caixes diferents i ho venen mesclat.
Home, jo l'idea de ser optimistes, perquè hem de pensar que aquest home és de Xipre, que és una illa, ha estudiat a Atenes, a Grècia, ha estat ministre d'Agricultura també i pesca en el seu país. Vull dir que sempre mos entendrà millor que sigui d'una altra banda, però no me tornen els peix en això, en els nostres pescadors, perquè jo li he dit abans el vaixells factoria, perquè també record que va dir vostè en el diari que el peix que més se consumeix és el salmó noruec i que el consum de peix fresc que Balears està en perill, i això sí que seria un verdader desastre, perquè molt de mallorquins no distinguim una saupa d'un llobarro, que dius, mira, no, la saupa millor no te la mengis, menja't el llobarro, no? I és cert que han perdut molta coneixença de la mà, és cert, això, sí, i que sí, menjam sí, molt de peix congelat que ve del nord. Això mos hauríem de fer mirar nosaltres, també.
La modernitat ha allunyat la població, tots ens hem fet més urbanita, sí, per dir-ho d'alguna manera, la qual té avantatges i té desavantatges. El que sí que té moltes desavantatges és que la gent ha perdut molt de coneixement dels productes tradicionals, agraris i pesquers.
Cert.
Doncs sí, si és vera, si és vera, de totes maneres, que per el que nosaltres pescam, és a dir, passa que en les millors condicions, la nostra flota agafa 3.000 tonelades en sac, és a dir, 3 milions de quilos. Si realment els residents ja són quasi 1.300.000 persones, basta que dues persones, perdona, se mengin 2 quilos per persona la gent nostra i ja estem arreglats.
Sí
que vaig dir en aquesta premsa que és que les restriccions del reglament del Mediterrani van en perspectiva ser tan fortes, que la producció pesquera nostra va baixar en 2 anys de 3.000 tonelades a 1.800. És a dir, una baixada vertiginosa que afortunadament s'ha recuperat, i com estaven deixant sense peix, peix fresc, és vera. Això se va recuperar a poc a poc, primer, perquè els pescadors puguem pescar més dies, i segon, perquè cada dia que aquestes restriccions tan bèsties, el que ha fet és que hi ha molt més peix a la mà. Cada dia que surten, agafen un 25-30% més que el que agafaven fa només 5 anys. Ara, sí que també és vera que com que qui se menja peix local és qui el coneix. No vagis a un bufet d'un hotel a cercar gerrats.
Toni,
Toni,
molt menjar estens. En qualsevol cas, demà i passat, demà estarem molt pendents del que faci i diguis comissari europeu de pesca, que serà aquí. Toni Grau, director general de pesca, sempre defensant el nostre humà i els nostres pescadors. Moltíssimes gràcies, estem en contacte. A més, si va bé la cosa. Moltes gràcies. Salut, fins demà a tots.